Són les 9.
Bon dia, avui és dijous 21 de setembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant que Ramon Talamàs ha revalidat el càrrec de president de la Cambra de Terrassa després d'aconseguir la majoria absoluta en les eleccions que s'han disputat aquest dimecres. De les 35 vocalies que es disputaven, la teva cambra, la candidatura de Talamàs, ha aconseguit 31 de les 35 vocalies davant de les 3 que ha assolit l'altra proposta amb opcions, Eines de País. Queda en joc la vocalia número 35, que es disputen les dues candidatures arran d'un empat tècnic que resoldrà per sorteig en una reunió de la Junta Electoral Central abans del 2 d'octubre. El plenari tindrà presència d'empreses santcugatenques amb vocals, com Joan Franquesa, de Sant Cugat Empresarial, i Eduard Royo, d'Anàlisi Química, entre d'altres. Les eleccions a l'ENS Cameral ha tingut 1.641 electors, el que representen 4% del total, i 3.139 vots emesos. Seguim amb més notícies. L'èxit del futur de la mobilitat en bicicleta depèn molt de la seguretat. Ho diuen des de l'Assemblea de la Bici en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es commemora durant aquesta setmana i que es tancarà divendres amb el Dia Sense Cotxes. De fet, aquella tarda del 22 de setembre, l'entitat organitza una pedalada que porta per títol «Dóna-li la volta a l'Anella Verda», una acció que sortirà a les 6 de la tarda des de la plaça de Lluís Millet i que donarà voltes per aquest eix de la ciutat que consideren li manca seguretat. Ernest Vidal i Samuel Navarro, membres de l'associació, han participat aquesta setmana en el programa Entitats de Cugat Mèdia, on han dit que la retirada de les pilones en un tram del carril bici de l'Anella Verda els va agafar per sorpresa i va ser inesperada. Fruit del malestar que va suposar aquesta acció del nou equip de govern, l'Assemblea s'ha reunit aquest dimarts amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, i la tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire. Una reunió que l'Assemblea valora amb cert optimisme pel compromís de trobada trimestral al qual s'ha arribat. Tot i aquest acord, l'entitat reclama, sobretot, un gran pacte de ciutat relacionat amb la mobilitat que defugi de les discussions polítiques, han dit. Escoltem a Ernest Vidal, que ha parlat en el programa de Cugat Mèdia.
No demanem madura, demanem que poder moure'ns en bicicleta amb seguretat per tot el municipi. I si la teoria és que no es pot anar més de 30 km per hora, pues que es compleixi d'alguna manera. Llavors, si ara no s'està complint, pues això frena a tot aquest ciclista novell que vol anar en bicicleta i no pot perquè la gent li fa por.
L'Assemblea considera que la manca de llum, els trams de carril bici no acabats i la invasió que pateixen per part de vehicles motoritzats són els principals problemes amb els quals es troben. Tot plegat desincentiva la gent a l'hora d'agafar la bici, segons apunta Samuel Navarro. L'escoltem.
Hi ha 50 quilòmetres de carril bici, però molts no són funcionals de manera molt segura. Hi ha molts carrils bici que potser acaben al final de Vuitpalleres i la gent que ha de treballar a Sant Joan, doncs no té res. Llavors pot haver-hi molts quilòmetres de bici, però si no et porten a un puesto funcional o has de passar per un quilòmetre on és molt perillós, la gent no agafarà.
Més enllà de la millora de la seguretat, que és la prioritat més urgent que posen sobre la taula, l'Assemblea de la Bici ha reclamat al nou equip de govern que es treballi per reduir el 50% del trànsit motoritzat per al 2030 i que es tiri endavant el pla de mobilitat existent des del 2014 abans de tirar endavant un de nou, perquè encara té molt recorregut i va en sintonia amb el que demana Europa i els acords de París, han dit, en la lluita contra el canvi climàtic. L'Assemblea de la Bici, que actualment compta amb 80 membres, una quinzena d'ells actius, creu que Sant Cugat s'hauria d'emmirallar amb ciutats com Pontevedra i Copenhaguen per millorar la mobilitat de la ciutat amb una visió sostenible. I com dèiem, la Rambla del Celler estarà tallada al trànsit entre la plaça del Celler i el carrer de Francesc Moragues aquest dijous de 4 a 8 de la tarda amb motiu del Dia Sense Cotxes. El mateix dia a la tarda, a la plaça de la Vila, se celebrarà el taller Atrapa l'aire i la tradicional bicicletada sota el lema Pedalem pel Clima. Amb aquestes dues activitats, destinades a xics i grans, es conclou la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra del 16 al 22 de setembre. us expliquem també que els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han dut a terme un dispositiu a diverses poblacions de Madrid i Catalunya, entre elles Sant Cugat, contra una xarxa criminal organitzada de comerç il·legal d'animals de companyia, a la qual s'atribueixen diversos delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional i blanqueig de capitals. Al municipi, els Mossos han confirmat a Cugat Mèdia que han fet una entrada aquest dimecres al matí a una botiga d'animals, però no han donat més informació perquè el cas està sota secret de sumari. Segons ha comunicat el cos de Mossos, l'operatiu s'ha iniciat a les 6 del matí d'aquest dimecres i hi participen més de 100 efectius entre policies i funcionaris especialitzats. Es preveuen 11 entrades i escorcolls en diversos municipis d'ambdues comunitats i la detenció de 18 persones. I els misteris, els crims i els thrillers del moment s'apleguen en un cicle trimestral impulsat per diverses entitats de Sant Cugat. Sota el títol Cugat Negre, el cicle reuneix les propostes literàries vinculades al gènere negre que fins ara s'organitzaven a la ciutat i n'amplia l'oferta amb altres disciplines artístiques. Durant un trimestre, aquesta primera edició de la iniciativa ofereix 7 propostes entre presentacions, audiovisuals, concerts i xerrades que arrencaran el 28 de setembre amb el primer col·loqui on diversos autors parlaran de la figura de Marilyn Monroe. Tot plegat per unir sota un mateix paraigua les diferents propostes i afegir-hi de manera coordinada de noves, com ha destacat el director de l'Ateneu, Toni Ramon.
Anar guanyant d'alguna manera públic, veure quina resposta tenim, i la idea de recuperar un festival, com a Sant Cugat ja hi havien hagut festivals de gènere negre, doncs la idea de mirar, de recuperar-lo, doncs és present, però de moment no, el que ens volem centrar és en allò que fins ara hem sabut fer, que són cadascú les seves activitats, que ens coordinem i les comuniquem conjuntament, afegint-li doncs, aquestes presentacions i conferències.
Cugat Negre està impulsat per l'Ateneu Sant Cugatenc, El Siglo, Mercantic, Leo Muere, Diodati se Mueve, Xarxa Social Valldoreix i Versàtil. L'historiador santcugatenc Joan B. Culla rep aquest dijous l'homenatge d'Amics i Companys. L'acte de reconeixement estarà presentat pel periodista Antoni Bassas i comptarà amb Salvador Alsius, Conxita Mir, Josep Maria Muñoz, Joaquim Nadal, Mònica Terriba, Josep Ramoneda, Maria José Recoder, Borja de Riquer, Joan Maria Tresserres, Esther Vera, Francesc Vilanova i Vicenç Villatoro. La trobada, que té les entrades exaurides, tindrà lloc a 6:45 de la tarda al CCB de Barcelona. Joan B. Culla es va jubilar com a professor de la Universitat Autònoma de Barcelona el maig passat, quan va oferir la seva última classe. En una entrevista, Cugat Mèdia repassava llavors la seva trajectòria i les mostres d'estima que estava rebent des de l'anunci de la seva jubilació. Seguim amb més notícies. L'entrada en vigor de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar Animal ha quedat prorrogada per ara. Aquesta llei, que obliga a fer que totes les persones amb gossos haguessin de contractar una assegurança de responsabilitat civil, s'havia de començar a aplicar a partir del pròxim 29 de setembre. No obstant això, segons ha informat la Direcció General dels Drets dels Animals, que depèn del Ministeri de Drets Socials, es posposa la normativa fins que es desenvolupi el reglament d'aquesta mateixa llei. Segons ha publicat La Vanguardia, en haver-hi encara un govern en funcions, aquest no pot aprovar el desenvolupament reglamentari específic que precisa la llei respecte als punts sobre l'assegurança de responsabilitat civil que hauran de tenir els gossos. El dia que entri en vigor aquesta nova llei, que passa a ser estatal i no autonòmica, els propietaris passaran a ser tutors legals independentment de quina sigui la raça, el sexe o l'edat de l'animal. Es preveu que l'assegurança variarà, això sí, segons el tipus de gos que es vulgui assegurar. A Sant Cugat s'estima que hi ha un total de 10.870 gossos registrats, segons consta el registre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. I encetem ara el bloc d'esports parlant de rugbi perquè el primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat inicia la divisió d'honor B, la segona categoria estatal, aquest dissabte a 6:45 de la tarda davant el Fènix de Saragossa, a Sitges. Els santcugatencs han de jugar a camp dels sitgetans mentre durant les obres de la Guinardera. El conjunt de Martín García s'ha reforçat amb l'objectiu de disputar per segon any consecutiu la fase d'ascens a divisió d'honor. Escoltem el tècnic santcugatenc.
con la mayor ilusión posible. Va a ser un desafío importante. La verdad que Fénix es un equipazo. Va a ser uno de los equipos seguro que van a pelear arriba. Así que va a ser un partido muy, muy duro.
Pablo Ortiz, del Barça, Jorge Ortiz, del RAC, Àlex Rodríguez, Nil Oteros i Maxi Vidone, de la Vila, són incorporacions d'una categoria superior i que encara mantindran el nivell qualitatiu de la plantilla. I tanquem l'informatiu explicant-vos que el primer equip femení del Solideo Patiu Gay Club Sant Cugat inicia l'hoquei Lliga aquest diumenge a 16:15 PM, rebent el Vila-sana. Les santcugatenques s'enfronten amb un dels equips més poderosos de l'hoquei europeu amb el subcampionat de Lliga d'Europa i de la Copa de la Reina. Escoltem una de les jugadores del equip, Laia Paredes.
Bé, les expectatives per aquest any són bones. El nostre objectiu és seguir consolidant-nos com a equip, ja que som un equip molt jove i que té molta trajectòria, però també és competir contra tots els equips, i això requereix una feina i un treball que ja hem començat a fer-ho.
Les de Beto Borregan mantenen en el mateix bloc de la temporada passada, amb l'arribada únicament de la portera Carla Batlle. Tanquem el bloc d'esports i tanquem l'informatiu. Recordem, com sempre, que podeu seguir tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i, com sempre, a les zones al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 21 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio analògica, la ràdio de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web cugat.cat, ara mateix en directe, o podeu recuperar a la tertúlia en format de podcast. Saludem ja a qui ens acompanya avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils, d'aquí de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Arantxa Díez, periodista. Molt bon dia.
Bon dia.
Albert Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, historiador. Molt bon dia.
Bon dia.
I Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat, que avui s'estrena a les tertúlies. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Sigueu bons amb ell, que avui és el seu primer dia.
No, espero. Aviat que sigui. Els periodistes sempre han de ser bons amb els tertúlies.
Jo, amb els periodistes, s'ho mereixin o no, sempre soc bo.
Sí, m'agrada.
Molt bé, clar que sí. És el primer dia que ens veiem. Espero que tots hagueu tingut un bon estiu. Ara ja ens queda molt lluny, però...
Jo ni me'n recordo.
Ja ni te'n recordes, eh? Fantàstic. Ara ja, amb el temps, ja està començant a girar-se, crec. Bueno, de fet, crec que avui, no?
Comença la tardor,
acaba, no?
Sí.
Ah, sí. Avui sí, sí. Acaba i comença, 21, acaba l'estiu, comença la tardor.
21, sí.
I ja el temps ja està donant senyals de que anem canviant.
Anem bé.
Ja era hora.
Exacte. Obrim la tertúlia amb un tema d'aquests que n'hem parlat molt, que el coneixeu molt bé i crec que en seguirem parlant. Perquè, però tenim la novetat, és que el curs polític ha començat amb una novetat important, que és la proposta d'ubicació alternativa de l'edifici de l'Escola La Mirada, que ha fet el govern actual, ara tot just a l'inici, com deia, del curs polític. En principi, el govern, per al govern és un pla B, per si el procés judicial amb la ubicació inicial o actual del Bosc de Vuitpelleres s'eternitza o directament el jutjat tomba aquesta opció per tenir aquest pla B ja preparat. Però és cert que aquesta setmana hem sabut que Adenc ha demanat i ha reclamat que aquest pla B es converteixi en el pla, és a dir, que deixi de ser alternativa i, per tant, sigui la primera opció i s'oblidi el govern definitivament del Bosc. I no sé si tant o més important que l'associació de veïns també, la setmana passada, vam parlar nosaltres amb ells, a Cugat Mèdia, i feia el mateix prec. En el seu cas, més en el sentit de posar fi d'una vegada per totes a l'eterna provisionalitat dels mòduls que es mengen espai pels veïns, del parc de la Guineu, etc etc. Per tant, amb tota aquesta situació sobre la taula, parlem-ne, en tot cas, de l'alternativa, perquè amb vosaltres encara no havia tingut opció de parlar-ne, i també d'aquestes dues veus que diuen que no vol estar molt bé, estan d'acord amb la ubicació, que recordem que és just l'aparcament, o agafa els terrenys de l'aparcament del costat d'on estan ara els mòduls de la Mirada, i que deixi de ser alternativa i, per tant, sigui primera opció. Va, qui vol obrir foc?
És que és un tema molt complicat, la veritat. És que quan et poses... No és per posicionar-se, ni molt menys, no? Però jo, una de les coses que crec és allò del principi d'autoritat. O sigui, la primera autoritat del poble és l'alcalde. I, per tant, a dir, doncs, el principi d'autoritat teòricament existeix, no? I moltes vegades es posa gent a governar sense saber que, verdaderament, doncs, té que prendre unes decisions que, evidentment, doncs, són complicades. I aquí, en aquests moments, vull dir, el principi d'autoritat no ha existit, per tant, no s'ha posat el... I, per tant, hi ha hagut una certa discussió. És evident, què és primer? Moltes vegades m'ho plantejo. Què és primer? Un tros de bosc o una escola? O sigui, amb aquest principi, anem a dir, jo apostaria per l'escola, no pel bosc. Si fos un bosc que es tingués que tallar per especular i per tenir vivendes i així, escolta'm, evidentment que no, però no. Però per una escola em sembla que hi ha altres possibilitats per poder fer-la en aquell... Clar, dic això i llavors la gent de seguida et diu és que tu no ets un ecològic i tu ets un autoritari i llavors voldries que manés... M'entens? O sigui que aquests principis d'autoritat que existeix en la política hem de ser molt conscients de que una persona que es fica a la política, que és molt difícil fer política, és que és molt difícil fer política. Que la gent es posa a la política sense saber exactament que ha de prendre decisions i que moltes vegades són decisions que no agradaran, no? Llavors aquest principi d'autoritat no existeix. Per què? Perquè intel·lectualment potser les persones no estan prou preparades per defensar les coses. No sé, és un tema que poso sobre la taula, no vol dir que...
Home, aquest principi d'autoritat segurament va lligat amb el cert desprestigi de la política en general i aquí podríem obrir un altre nou debat.
Home, aquest tema és molt desgraciat. Jo crec que hi ha dues característiques. Una manca de rigor quan s'ha abordat el tema de les olpelleres. Se confós ecologia amb conservacionisme a ultrança, són dos temes diferents. Jo les bosses de Pompeia són des que tinc 4 anys, perquè anàvem des de casa dels pares a veure els masovers de Pompelleres i el bosc, i passava i tal, i avui està més bufanós i més ben cuidat que mai, perquè ha colonitzat les vinyes i els cereals que havien al seu voltant, i després ha mancat sensibilitat envers la problemàtica dels nanos. Hi haurà nens i nenes que acabaran tot l'ensenyament bàsic en barracons sense condicions, no? Jo no sé si el local que volen que sigui bé, l'Avenc i els joveins, però clar, l'Ajuntament i les seves pares i mares pensen una altra cosa, no? Primer, quan Sos Volpelleres va proposar entre una de les seves propostes aquesta, es va dir que no hi cabia allà a l'escola. Ara sembla que ja hi cap. Una escola una al costat de l'altra. El que està claríssim és que si s'ha de canviar el projecte, seran 2 o 3 anys més que els nanos no tenen
projecte
escola,
nou,
i que, segons diuen els seus pares i mares, jo no tinc per què pensar en contra, el canvi del projecte, a més, una miqueta el canvi del projecte educatiu, també, no? Perquè l'altre estava pensat per un entorn diferent. Jo sóc els que penso, i he rebut crítiques, i m'ho han dit personalment els de Sos Pompelleres, que el bosc no perilla, i que Sant Quan no li ve de 400 pins, que no perjudicarà amb l'ecologia mundial, i que no marmarem la massa forestal de Sant Quat, que en tenim més que ningú, igual que a Catalunya, que no som capaços de gestionar-la. Però, noi, i que no hi ha guineus, que no hi ha guineus, que jo sàpiga, allà en perill, però bueno, en fi. Bueno, ja sé que alguns em crucificaran quan sentin això.
Sí. L'argument... Perdona.
Digues.
No, l'argument... tu ets molt contundent, Jordi, bueno, però és cert que Adenc deia que és una zona de corredor, o sigui, bueno, aquest és el gran argument, que és una zona de corredor. L'argument ecologista és aquest, que és una zona de corredor. Que podem dir-li parc urbà, com l'anomena el Francesc Duc, l'actual...
No, perquè és el nom que tinguem, perquè ara, de l'àrea metropolitana... Ara això ho porta a l'àrea metropolitana.
Sí.
No, és parc metropolità.
Bueno, però vull dir que també és... O sigui, hi ha ideologia a l'hora d'anomenar les coses, no? Vull dir, podem parlar de bosc o podem parlar de parc urbà, no? La cosa canvia. Jo crec que el que està clar és que també... Clar, això neix el 2005, estem al 2023, o sigui, es comença a projectar el 2005, o sigui, aquí, i quan es parla de que això està aturat perquè hi ha unes cautelars, això és molt poc rigorós i molt poc responsable, no? Perquè no és veritat que està aturat per unes cautelars. Les cautelars han estat un element més que s'ha sumat a una projecció d'una escola que és completament incomprensible, no? Jo crec que aquest és un tema per fer reflexió.
Però què vols dir, que no està aturat per unes cautelars?
Bueno, que evidentment que està aturat per unes cautelars. No endarrerit, volia dir. Efectivament, està aturat per unes cautelars, però no endarrerit per unes cautelars. Endarrerit per moltes altres coses. I el que és cert és que, en tot cas, la ubicació que en aquest pla ve trenca el projecte educatiu amb el que neix la mirada, que és una escola envoltada de natura. O sigui, no té gaire sentit, no? Jo soc tia d'una nena que va començar primària a la mirada
i conec molt bé
les insolacions que han patit molts nens i nenes als patis perquè no tenen ombres, que no tenen cuina, que no tenen biblioteca. Vull dir, evidentment, no, o sigui, aquí les primeres perjudicades són les criatures que han hagut de fer la primària en aquesta escola i que, efectivament, acabaran, no? Hauran fet tota la seva primària en uns barracons, cosa que va en contra, evidentment, de la igualtat respecte a la resta de criatures, no?, d'infants que estudien a les altres escoles de primària de Sant Cugat. O sigui que, bueno... és un tema molt...
Mala peça al taler.
Sí. Jo estic d'acord amb la reflexió que feia l'Àlvar del principi d'autoritat, que al final quan estàs a l'oposició, en el cas de Junts, doncs mai s'acabava de mullar si volia l'escola, si no...
Perdona, un dia deia una cosa i un altre dia.
Sí, o sigui, deia que està a favor de l'escola però no del projecte de transplantament d'arbres. Clar, tu quan arribes al govern has de decidir si fas una cosa o una altra. Clar. Però el problema també en aquest cas és que el principi d'autoritat ja no és de l'Ajuntament. Ara és un jutge qui decidirà si l'escola es pot fer allà o no. I el debat de si l'escola és millor fer l'escola o salvar el bosc ja depèn d'un jutge. per uns serà millor salvar el bosc, pels altres fer l'escola. També crec que no és o escola o bosc, també és veritat que hi ha altres opcions que es poden plantejar. S'ha presentat ara l'opció d'aquesta alternativa, que sembla lògic a mi que en un procés que està aturat es busquin altres ubicacions, però que tampoc es pot fer, jo crec, és presentar una ubicació alternativa sense uns mínims de rigor tècnic, de calendarització, i dir, no, ho farem aquí, si no, però bueno, potser no hi ha espai, potser has de dir, s'allargarà 5 o 6 anys més a fer l'escola. Per tant, jo crec que és un tema... que és complicat,
es decideix, no però es que està clar, tothom,
és que no es pot quedar bé amb tothom i has de prendre decisions, i si presentes alternatives, que a mi em sembla lògic, també no em sembla gaire lògic que un procés estigués aturat i es diu, no es farà cap altre lloc més, doncs no ho decidiràs tu, si es farà aquí o no es farà, perquè potser la justícia diu que aquí no es podrà fer i per tant una alternativa has de tenir. Però és veritat que si es presenta una alternativa, doncs s'ha de fer amb un mínim de seguretat que és viable i de com es podrà dur a terme.
I els esperem milions, que... no? No sabem, està quantificat els diners que... No,
que ens costarà.
Bueno, que ens està costant ja, no?
Està costant.
Esperem que el jutgessa que deixeixi això no sigui la mateixa del Consell de Cent, però bueno... després es presentarà de mediadora.
També els costos, a veure, els costos de Torre
aquest
Negra.
Tema, aquest tema, jo el faig... quan el mires, vas dir, hòstia, com es pot planificar tan malament els equipaments? Me recordo el cas de la Biblioteca Central, que quan es van decidir, vinga, anem-la a fer, després de no sé quants anys que la Diputació havia planificat la seva necessitat, van dir, hòstia, no hi cap on estava previst, no? I no es va poder fer, que era per allà a la zona de Mirasol. Dius, hòstia, com pot passar això? Però clar, aquest tema... Recordem que es va fer el Leonardo da Vinci, Protecció Civil no va dir res, i està al costat de la via del tren, que és l'argument que va tenir la Protecció Civil. Sí. No es pot fotre aquí l'escola per problema de seguretat. Hòstia, però si s'havia fotut 3 anys abans o 2 anys abans el Leonardo da Vinci i ningú havia dit res. Com es poden donar aquestes
exigallades? Jo tinc una resposta a això.
Ah, doncs estupendo.
Doncs jo t'ho explico perquè ho vaig preguntar. I és aquelles coses que no s'entenen de la burocràcia de l'administració pública.
Sí, això m'ho vull dir.
És a dir...
La burocràcia.
Tu estàs obligat... Quan fas una obra amb un canvi de planejament, estàs obligat a demanar un informe a Protecció Civil. Si hi ha canvi de planejament. En el cas de la Mirada, va haver-hi una part dels terrenys...
I Leonardo da Vinci no, que era equipaments.
Correcto, perquè ja ho era. Llavors, com que no era obligatori... es va poder fer.
O sigui,
és una absurditat.
O sigui que Protecció Civil es fa allà un catxo edifici, no s'entera, perquè com que no hi ha canvi de planejament, sí. No està malament. Com a sistema, no està malament. És un sistema molt...
És aquestes incongruències internes de coses com aquestes.
Bueno, és el que té que no pugui actuar d'ofici, diguem, no? Protecció Civil, no? Que podria... el que seria esperable és que ho pogués fer, no?
I després, en aquest marc, la falta de sensibilitat o les animals que s'han arribat a dir, no vull dir per part d'aquí, que es cobreixin les vies. Si s'han de cobrir les vies, l'escola estarà acabada l'any 2035. O que es fotin en un espai que està reservat, en teoria, per la segona residència. Clar, vestim un sant per desvestir un altre.
Per fer el barri.
Per això dic que ha sigut un debat amb manca de rigor. Manca de rigor i de sensibilitat envers els nanos. Jo dic, invertir en ecologia, ja estiguin sent generós, és molt important. Però invertir en l'educació dels nanos, amb el món que es trobaran, i, hòstia, és que és fonamental. Sí, jo crec que ha mancat aquesta sensibilitat.
Que hi hagi tota una generació que haurà fet la primària a Barracons és molt greu, és molt greu.
A Catalunya al segle XXI. Tu.
I com s'ha la politització del tema, no? L'ús que...
Hi ha problemes que, sobretot, és que no té solució a curt termini.
Clar,
perquè
clar.
Això no... O d'aquí 2 mesos, el jutge aixeca les cautelars i tira endavant.
Després,
si aquest jutge t'ho permet, ho portaran al cas al Suprem, perquè s'ha anat demanant, no?, des de l'Ajuntament, des de l'escola, que retiressin a Deng i Sos Buipaires, que retiressin la via judicial, i no ho faran, i es veu clar que no ho faran. I bueno, s'ha de pensar que allà segurament no es podrà fer i s'hauria d'haver buscat una altra alternativa i potser el problema està en la planificació inicial del barri de Buipaires fa 20 o 30 anys i de decidir posar una escola potser al centre del barri que vertebri també en comptes de posar-la als extrems.
Sí.
Abans de dir una cosa, la falta del principi d'autoritat. Jo crec que hi ha un element, i avui estic fotent el dit a l'ull, quan un planteja des del moment associatiu tal una cosa, se'ls ha d'exigir una alternativa. Tu no pots reivindicar només, escolti, pam! Bueno, escolti, això és una necessitat social. Quina alternativa em dona? No? Perquè, hòstia, jo estic obligat a construir com a ajuntament. No, no pot només anar a reivindicar i anar en contra. Tingui'm una altra alternativa. Articuli'm una alternativa. I no em digui el primer que se li ocorreix, no? Perquè jo tinc un problema de pebrots. Imagina't, és que judicialment aquest tema pot, semblar, pot ser un collserol, ai, un Rodals de Torre Negra 2. Quants anys fotem? 20 anys.
Torre Negra, imagina't.
Recurs Suprem, no sé què. Fin.
No, és evident que l'única sortida és una alternativa, ja. O sigui, aquesta és l'única sortida.
I una alternativa... estrictament des de pensar des del punt de vista d'escola i projecte educatiu, millor no el trobaran.
No. El que passa és que...
Jo crec que no, eh?
Jo
no.
Penso que, evidentment, el que passa... O sigui, el problema de fons és el model de creixement de Sant Cugat.
Bueno, clar,
aquest és el problema.
Llavors necessitem tres perquè, programes de ràdio, eh?
No, ja. Sí, sí, vull dir que, no, no, perquè, evidentment, doncs, la planificació del model es va fent a trossos, diríem, no? I llavors, clar, això
et
és
el que passa. No, et diré més. No anem al model de ciutat, que això té un altre debat.
Sí, un altre debat
ja tornem però... aquesta tarda. Els plans, és a dir, jo estic fart de dir i d'escriure que els plans que fan en aquest poble no s'han complert mai. Hi ha un pla d'equipaments del 2008, em sembla.
2007-2008,
que no es va complir cap. Llavors, el 2018 es va començar un debat amb participació de ciutadania, que jo vaig anar al de Cultura i Ensenyament, per actualitzar el pla d'equipaments. I encara estem esperant el retorn del pla d'equipaments, que no s'ha fet durant tot el mandat, entre altres coses, perquè el director que el va posar en marxa se'n va anar a Sabadell. No es compleixen els plans que fan aquest municipi. Clar, el pla d'equipaments, ostres, si tu tens ben previst i tal... no et trobes amb aquestes coses. Els plans d'equipament aquí són paper mullat.
Sí, jo crec que en resum, el mínim que s'ha d'exigir ara és almenys honestedat de cara a les famílies, perquè sí, una de les queixes de les famílies, sobretot al final, no és que vagi... Sí, és que se senten enganyats. Primer els van dir que estaria el 2021. No se sabia res. Després, el 2023, el 2024. Al final ells poden entendre que, mira, que ja...
Bueno, és que efectivament va haver-hi aquesta captació d'alumnat, eh? O sigui, sí. Vull dir, no és que tu què és? És que s'havia de captar alumnat en el projecte educatiu. Aquesta és la cosa, eh?
I almenys ja s'haurien de posar les cartes sobre la taula i dir, mira, si aquí no es pot fer, doncs això s'allargarà 6 o 7 anys més.
No, després hi ha una altra cosa, jo entenc. No,
hauríem de saber també quantes famílies han marxat d'aquesta escola. Segurament hi ha diverses.
Hi ha una cosa, és lògic, i entenc pels pares i mares, que el projecte era un carmel. Jo vaig veure el projecte. No, allò, això és una meravella, això, no? Pels nanos? Sí. O amb el bosc... Clar, ostres, és un carmel. Diu, ara ens el treuen, tu. Ja.
Te'l treuen o no, el més greu és que on estan fent la primària.
Bueno, ens el treuen i no
saben... No és que et treuen una...
Ens treuen i no saben on ens posarà l'altre carmel.
Bueno, i que mentrestant estàs... Això, eh?
El més greu és...
No, i que passem d'estar al costat del bosc, que està al costat de la carretera principal de Vuipalleres, que temes també...
I al costat de l'altra escola, no?
De contaminació i de més, que també s'ha demostrat que afecta, no?, el desenvolupament.
Sí, bueno, és un tema al qual suposo que no solucionarem.
No solucionarem.
Esperant, hem de pensar...
I no us gasteu tots els arguments.
Hem de pensar que els camarades tindran el seny suficient i la gent i el poble tindran el seny suficient per tirar endavant el projecte, perquè clar, és que si no...
No, i a més, és veritat que no hi ha hagut tampoc un debat, o sigui, hi ha hagut un debat en què s'ha fomentat molt la confrontació, que s'ha polititzat, ha estat... fins i tot projecte estrella, no?, de l'alcaldia anterior. Sí. I, clar, això, que ho trobo pervers, al final ha impedit que es fes un debat informat, no?
Però, a més, és un debat que està viciat, perquè...
Per això,
a veure, és l'opinió de...
Ja, són opinions, efectivament.
170 pares que li preocupa els nens contra 89.000 sancuatens que els diuen
que cadascú
és que malmetran al bosc. Ai, no.
No, per això, que ha faltat aquesta... responsabilitat.
El debat està perdut.
Aquest principi d'autoritat que diguis que no vol dir autoritarisme.
No, coses diferents.
Però públicament el debat està perdut pels pares i mares a l'escola, perquè qualsevol que li diguin, escolta, és que es volen carregar el vostre. No, per favor. Plantegem les coses amb un terme, amb un mínim de rigor, no?
Està clar.
En fi.
Doncs deixem...
Que han fet populisme, diria, no?
Sí, ara s'aplica per tot això el populisme.
Però és la veritat.
Estic d'acord. En aquest cas, sí.
Se n'ha fet. Doncs deixem la mirada, perquè, com deia...
Que el tema que ara també tinc...
Tindrem temps per parlar-ne, perquè seguiran havent-hi nous capítols. Parlem d'un altre tema, que segurament també genera molt de debat aquí a la ciutat, que és la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses. Per un costat, quan va arribar el 2019, el govern del tripartit d'Esquerres va canviar les ordenances fiscals i va posar un topall, un topall econòmic per fer-ho progressiu. Que ahir, en la tertúlia de polítics, la veritat és que el Ramon Gutiérrez ha dit una cosa que està molt bé, que és els ajuntaments no tenim capacitat de posar trams als impostos. Mm. Per tant, si volem posar trams, el que hem de fer és bonificacions. És a dir, hem d'anar. I que ja s'està tramitant a l'Estat un canvi del règim de bases municipals per poder que els ajuntaments puguin aplicar trams per renda. D'acord? Però llavors, per tant, es funciona amb el sistema de bonificacions. I el govern del tripartit d'Esquerra va posar un topall de 50.000 euros als ingressos d'una família amb de família nombrosa, és a dir, amb
a partir del 51?
Exacte, amb 3 o més amb 3 o més fills per poder bonificar l'IBI, l'impost de l'IBI. Això ara sembla ser, apunta, que podria tornar enrere, diguem, apunta. Encara no ha passat, però podria tornar enrere. Per què? Doncs perquè haver-hi una moció dilluns del Partit Popular, que això mai s'ha amagat i ho ha dit en campanya, etc, que volia recuperar aquesta bonificació per a totes les famílies, la novetat de dilluns va ser que el govern hi va votar a favor aplicant-hi unes esmenes que bàsicament és això ja ho tenim previst, ho farem en el debat d'ordenances fiscals. Per tant, el PP va acceptar-ho també i aquí està sobre la taula. Per tant, no sabem com quedarà exactament, no sabem si serà quina fórmula, però en tot cas segurament canviarà la situació actual. Doncs deixo el debat sobre la taula. És evident que és d'aquells temes que són molt ideològics, no? De dretes o d'esquerres, no? Trams, no trams, unificacions, famílies, tot, doncs... El debat el tenim sobre la taula ara mateix.
A veure, jo estic d'acord que els ajuntaments no tenen pocs instruments per fer una fiscalitat progressiva. Això està claríssim, amb l'IBI i amb tot. Però també s'havia arribat a un acord, i l'anterior tripartit l'aplicava, que les bonificacions ha de ser per ingressos. Vale? Allò se'n diu la...
Tram,
no.
Fiscalitat progressiva.
Sí, una altra.
Tarifació social.
Veus
que els periodistes... ara tornem al clàssic discurs de la dreta. Dir, què és això de bonificar sense tenir en compte els ingressos? Perquè tenen més fills. Escolti, jo puc tindre un sol fill i guanyar 19.000 euros l'any i vostè en té 5 de fills i guanya 750.000 euros l'any, no? I li han de bonificar vostè i a mi, no? Perquè, clar, quan un... anem als serveis socials. Quan un va als serveis socials i tal, hi ha una educadora social que fa un estudi que mira els paràmetres a veure si aquesta persona es pot acollir a la bonificació social, sigui la que sigui, però has de reunir els requisits. I quins són els requisits? Home, els ingressos, no? Que siguis, per exemple, una família monoparental, el número de fills... I aquí, no, el número de fills...
Però tu preveus ja que el número de fills cobrarà 700.000 euros? Potser hi ha una persona que té 3 fills i cobra
30.000. Està inclòs en la primera...
Pues, exacte, sí, que es beneficiï pels ingressos, no pel número de fills.
Per això hi ha el topall.
Ara aquí ja vaig amb més mala bava. M'agradaria saber, perquè aquest govern hi ha dos partits, i no diré sigles, m'agradaria saber si un dels dos consenteix que es tira enrere de manera regressiva i amb un discurs clarament de dreta, és una cosa que ells, quan tenien l'alcaldia, van impulsar.
Mm. S'haurà de veure com queda, no? Perquè una cosa...
Una cosa és
mantenir un topall i dir, pues, si algú té una persona gran al seu càrrec que té problemes de discapacitat, doncs aquest, el topall puja una miqueta més. Una cosa és això i l'altra és eliminar directament qualsevol tipus de topall que no té cap
sentit.
Crec
que les esmenes, que no ho hem dit, incloien dos elements més. La informació cadastral, el valor cadastral i les persones al càrrec, no? Com un element més...
Assumat
a la... Clar, però no s'elimina els ingressos.
La valor cadastral també és enganyós,
evidentment.
Perquè jo, ara penso, per exemple, quan vivia la meva mare, no? La meva mare vivia una casa que va fer el meu pare l'any 54 i tal i qual, que el valor cadastral no és petit, però la mare vivia de 600 euros de pensió,
clar,
no? Però el valor cadastral és una variable, però ojo,
Sí, és veritat.
El problema és fer una llei o un reglament, a dir, que sigui bo per tothom. El que diu, potser doncs hi ha aspectes...
I sobretot bo pels que ho necessiten.
Sí, sí, per tant, ha de ser bo pels que ho necessiten, no perquè d'alguna manera el tinguin més, evidentment, no? Però és complicat, no és fàcil. Sí.
En el ple, la Pilar Gorina, quan es va, en el debat aquest, va dir una cosa curiosa, que va dir, diu nosaltres, tant som família nombrosa a casa, diu, ens vam beneficiar d'aquesta bonificació, i venia a admetre que potser no ho necessitaven.
Però mira, jo sempre dic el mateix amb els medicaments. Sí. Jo, pel fet de ser jubilat, pràcticament no pago res. Però jo guanyo més diners de pensió que un noi o una noia treballant 8 hores al dia.
Sí, sí. Que segurament, sí.
Per què no li vull ficar un vell ginomi que jo em puc pagar els medicaments?
Sí que és
no?
veritat que a vegades es defensa i es diu que quan les ajudes són universals,
sí.
entre cometes, tothom se'n beneficia més, també els que tenen menys renda, perquè quan ja has de començar a fer tràmits, costa, i molta gent que potser té dret
no se n'entera
i no hi accedeix. I sobre el tema aquest de la bonificació, crec que en general la majoria de gent pot estar d'acord en que una família que tingui 2 milions d'ingressos anuals, encara que tingui 3 fills, no es mereix cap tipus de bonificació. El debat és en trams molt menors. Algú que té 60.000 i 5 fills, doncs segurament anirà
si
més
divisió,
just que algú que té 30.000 i 2 fills, però s'ha de bonificar el fet de que algú tingui 4 fills, se li ha de facilitar. Pot pensar que no, o es pot pensar que sí,
és
perquè
requereix comentar la
natalitat.
La manera més justa és la renda, és que no hi ha
un altre
així.
Jo, aquest debat, quan vaig ser regidor l'any 87, ja el vaig tenir amb l'escoles Bressol, que ja reivindicaven la tarifació social, i l'escoles Bressol, tothom pagava el mateix, guanyés el que guanyés, i alguns es quedaven fora, perquè n'hi havia menys aleshores. De tarifació social no s'ha parlat, tothom té dret a l'educació. I van dir, bueno, però no és educació obligatòria, per tant, i a més el municipi no té l'obligació de fer-ho, però ja que fas guarderies i que no hi ha per tothom, oi, almenys que tira'ls allò, no? Aquest debat ve de lluny.
I molt més important aquest, en tot cas, que un impost per ser propietari, no? És que al final estem parlant d'un impost per tenir possessions, vull dir que també ubiquem el que estem dient, no? Que és que no estem parlant de...
És que a més, Arantxa, a darrere la fiscalitat hi ha el gran debat.
Clar,
evidentment,
sí, sí.
De l'estat del benestar i de la justícia social és la fiscalitat.
Efectivament.
Quan surten milionaris, diuen, és que jo pago poc, m'hauríem de cobrar més. Dius, hòstia, però collons, quin món és aquest? No,
és curiós que partits de la dreta, com el Partit Popular, no? que defensen la meritocràcia, la igualtat per tothom, són els primers, que volen ajudes i bonificacions per pagar 400 euros.
Perquè aquestes bonificacions serveix per tenir més criatures?
No crec.
No, perquè ens interessen, anem a dir, el ràdio està baixant.
Albert, que no has d'anar a pagar, tens vist aquí.
No, però el que passa és que és curiós, no? Perquè en aquest cas es demana cert intervencionisme, no?
Exacte. És una paradoxa.
És una paradoxa total, no? Perquè dius, bueno, doncs llavors dona'm altra informació. Clar. És a dir, si hem de traspassar el debat sobre la renda, no? I entrar en terrenys com és la teva aposta vital per tenir una família nombrosa, anem a... Per què no? Intervenim més? Vull dir, dona'm més informació. Quan pagues d'escola? On estan educats? No? O sigui, vull dir...
No sé, els fills a una escola privada pagant 1.000 euros al mes...
Vull dir, bueno, doncs,
demostra que em tens necessitat.
Efectivament.
Demostra
no? O sigui, és a dir, és aquesta cosa de l'intervencionisme mal entès. No? O sigui, bueno, doncs, si el vols, vale, doncs anem una mica més enllà.
Això és
típic, no?
Això és típic del liberalisme.
Efectivament.
Llibertat de mercat i tal, però quan el mercat està fotut, diner públic
a cascoporro. Sí, sí.
Com deia l'Albert, la gent...
Sí, sí.
Quantes empreses
sí, sí,
van salvar els ERTOs.
Sí.
I després critiques que tens deute públic.
Com deia l'Albert, ningú tindrà fills perquè li bonifiquin un 50% l'IBI. En canvi, altres mesures, com més temps de baixa per paternitat, més ajudes, això sí que pot facilitar tenir fills. I si vols mesures de paternitat...
Un altre debat.
Jo tinc 69 anys, però si fa la bonificació m'hi poso, eh?
Una cosa és posar una placa solar perquè tens un 50% de bonificació, l'altre és tenir un fill.
Efectivament.
Ara que treus aquest tema, aquest és un altre elefant a l'habitació, que la bonificació a l'IBI per les plaques, que segurament ara en aquest debat que tindrem el mes que ve, sortirà.
També es posarà un topall, segurament.
Algun topall, o es traurà, o
canviarà. Bueno, però estem parlant de les plaques solars, que és una necessitat i és algo d'allò. Home, multiplicant-nos per 5 la població no és, en principi, una necessitat. Mm-hmm. Llavors, jo cadascú que tingui els fills que vulgui, però la gent troba que són paràmetres diferents. Sí, són diferents,
No, i més quan s'ha explicat que un dels arguments per, diguem, el forat econòmic que hi ha ara a l'Ajuntament, en part és perquè en un any l'any passat es van triplicar les instal·lacions. I clar, això són 5 anys de bonificació.
Bueno, però és una despesa que tu pots discutir, però ha sigut per avançar claríssimament. Sí. Vull dir,
no, evidentment que s'ha avançat.
Potser es podria haver fet millor. L'altre és una opció personal que dius, escolti, ja s'ho gestionarà, no?
Sí. No, realment, és a dir, més que res, evidentment no és un tema social aquest, no? Però sí que potser hi ha gent que ara s'ho està pensant i diu, ostres, i comptes amb aquest...
No, segur, hi ha gent que s'ha posat plaques solars gràcies també a aquesta bonificació, perquè al final fas números i...
Aquesta és la idea, clar.
Sí, sí. Les bonificacions tenen aquest objectiu, no?
Sí, sí. I llavors arriba el dia en què deixen, o els cotxes elèctrics, no? No pagues una blava. Ara, hi haurà el dia que això ho trauran, quan hi hagi massa cotxes elèctrics, ho trauran.
No pagues l'autopista, no pagues l'autopista.
A mi m'ha passat amb els diaris digitals, abans m'envien articles i tal. Hòstia, i un article... Fes-te soci, me cago la punyeta. I ja hi tornem, tu.
Bueno, és que la informació
té... No, ho entenc, eh? Però, clar, la gratuïtat sempre té uns límits.
Està claríssim. Molt bé. Passem al tercer tema que volia parlar amb vosaltres. També va sortir en el ple, tot i que va ser en el ple previ, que va ser un ple extraordinari, en el que la síndica de Greuges de Sant Cugat, l'Helena López Macho, va presentar el seu informe de l'any 2000...
El 2022.
I, vaja, més enllà de les xifres, etc, crec que va posar sobre la taula un tema que crec que és una cosa que passa tots els síndics de Greuges, crec que es queixen. Els de Sant Cugat és periòdic i crec que, pel que jo conec, a tota la ciutat passa el mateix,
ciutat,
que és l'Ajuntament no em fa cas, no em respon, o em respon tard, fora de temps, etcètera, etcètera. No? Juguen molt amb el silenci administratiu davant de les queixes dels ciutadans. I recordem que quan algú accedeix al síndic de Greuges, primer ha hagut de presentar una instància a l'Ajuntament, esperar-se el termini, no sé si a tots els ajuntaments són iguals, però uns 3 mesos a que no et responguin
per i poder accedir, per poder
i després a... és quan pots anar a la síndica. Sí, per tant, si la síndica es queixa, és que ja venim d'un silenci previ en aquest sentit. Per tant, vaja, també un altre debat clàssic, què hem de fer amb els síndics? Home, és una mesura estètica o realment en fem cas? O...
Però... Els síndics no és un jutge. El síndic no és un
correcte.
El síndic, anem a dir, és el que valora, anem a dir, una mala gestió, diguem.
És el defensor del ciutadà davant l'administració.
Això mateix. Mm-hmm. I, per tant, és defensa, anem a dir, aquella persona que no li han fet cas. Així. Però no vol dir que aquella persona, el síndic li doni la raó.
L'hagi de solucionar, correcte.
No li soluciona. No. Mm-hmm. Per tant, anem a dir, doncs, és un tràmit en el qual, doncs, és una mica farragós, però el síndic ha... Jo penso que no pot dir que no li fan cas. Jo penso que sí que li fan cas, el que passa és que, evidentment, no li donen la raó, no li donen... Evidentment, no fa cas vol dir...
No respondre, és que per mi el que és gravíssim és l'abús d'aquesta, quasi, jo crec que és convertir el silenci administratiu que està regulat, no, en el procés administratiu, per tant és un terme legal, en dret administratiu, en una prerrogativa, en un privilegi, és a dir, és jo tinc el privilegi de no contestar, i això en una cultura com la nostra on el retiment de comptes no, pràcticament no existeix. Jo moltes vegades penso el temps que ha d'invertir, hem d'invertir qualsevol de nosaltres
ciutadà.
Quan hem de presentar una instància. Ui. És a dir, és com si... jo a vegades ho he hagut d'expressar, no? O sigui, perdona, estic fent aquesta trucada, no? Quan a vegades he hagut de trucar a una àrea de l'Ajuntament per expressar una... problemàtica de la ciutat, no? Perdona, no estic fent això per gust, estic traient temps del meu temps, és a dir, és aquesta idea de mirar el ciutadà com un aliat i no com un...
adversari.
Un adversari, no? I llavors, home, jo crec que la síndica presenti un estudi de 326 casos, de 326 actuacions, 216 són queixes, i que ella mateixa digui no puc donar resposta, no resoldre, donar resposta perquè l'Ajuntament no em facilita la informació, perquè no em contesta, això ja és un redoble de...
I a més, això és negligència.
I tot és conseqüència de la hiperburocràcia que hem generat. I la digitalització no ho ha resolt.
Bueno, precisament...
Són dels que penso que ens al contrari, la dificultat.
A molta gent ha dificultat l'accés, no?
Sí, sí, jo crec que els processos administratius estan pensats pels de la casa, per la comunitat dels de la casa, no per l'usuari. Entreu a demanar per un local públic. Jo la primera vegada vaig endevinar primer que a quin departament estava la instància. A veure, quin departament, papa? Hòstia, ja el tinc. Vaig omplir, quan vaig acabar d'omplir, dic, hòstia, si no em demanen quin local vull... i tal. Llavors vaig descobrir que hi havia una llengüeta al mig de l'imprès que apretaves i anaves a un altre imprès. Que l'omplies i després havies de donar a un altre imprès, et donaven una clau, un SMS, no sé què. Això per demanar un local públic. I a més, el Salet Negre, el Torreblanca i la Casa de Cultura no tenen els mateixos mecanismes per demanar el local, són diferents.
traspassa, no? No, de la desconfiança de la població cap a les institucions. Són per coses com aquestes,
no? Com aquesta, efectivament.
Al final l'Ajuntament, teòricament, és l'administració més propera i acaba sent, doncs, una més...
I no ho solucionés amb l'alcalde un cop al mes, allà...
No, i després és aquesta cosa, aquests departaments tan estancs, no? És a dir... no sé, vols tenir informació sobre una llicència d'activitat a sota de casa teva, no? Llavors truques a activitats i et diuen que això depèn d'un altre departament, però aquest departament et diu que no, que és a dir, clar, està tot tan compartimentat que és impossible arribar al cap del carrer, no?
I cada departament va a la seva.
I la sensació de cansament i de que acabes exhausta, no?, quan t'has d'enfrontar, doncs, això, i estem parlant de coses petites, però, no sé, jo porto perseguint l'Ajuntament des de l'any 2018 per una plaga de panerola americana que ha afectat moltíssim la zona on jo visc, i ha sigut un veritable malson. I he parlat amb tota mena de tècnics i polítics.
I des dels mitjans,
no?
Sovint, també ho veureu vosaltres, Albert,
sí,
que a vegades
clar.
T'arriba gent i et diuen, és que fa 2 anys que estic demanant que m'arregli.
Al final, els mitjans són elements per...
Tots en quart, surt una foto d'anúncia, al cap de 2 dies està arreglat.
Clar, és molt fort, això, no?
I penses com funciona l'Ajuntament, realment, i segurament és aquest, i passarà amb tots els ajuntaments, al final.
No, sí.
Però, la cultura el retreta.
No, tot el retreta.
Però ja que un ajuntament és l'administració més propera, doncs s'hauria de trobar mecanismes per intentar respondre.
Va explicar un dia la directora en funcions del museu que per fer un pagament, o sigui, havia de fer 27 tràmits.
Clar, com
27
com
tràmits!
Això.
Però estem bojos. Perdona'm que em posi d'exemple. L'altre dia quan va dir, fes una conferència sobre l'11 de setembre. Li vaig dir a l'Alba, escolta, si he de fer 30 tràmits, la faig gratis, eh? No vull saber res de tràmits, eh? Però ja dic, escolta, ja la faig gratis, m'és igual.
Sí. Bueno, els periodistes freelance que fan coses per l'administració...
Per cobrar... Sí, per...
Bueno, una vegada el museu també...
Diuen, mira, no ho faig.
Sí,
museu una vegada els vaig proposar un historiador que em van demanar per fer una conferència, tal i qual, i em va dir, al cap d'uns anys, el vaig dir que no ho vaig cobrar mai, allò. Em demanava unes coses, vaig dir, escolta, deixa-ho córrer, no m'ho pagui.
Després entens, no?, que des de la Floresta, per exemple, doncs demanin
aquest cansament,
més
autonomia, clar,
tenir un
sí,
consell
sí.
de barri que realment
a més, la Floresta, que és
tingui
un
més,
territori,
més poder de decisió. Al final, jo crec...
No sé, sí, bueno, ara, suposo que
pots tindre més poder de greuista, però que els temes se segueixin encallant en el tràmit administratiu, una cosa no garanteix l'altra.
Però sí que és veritat, si tens una administració encara més petita,
en principi
ha d'ajudar en menys a poder-te dirigir directament al teu...
Però jo crec que també...
Quan deies que hi havia 200 i pico de...
Queixes,
així, moltes vegades aquestes 200 i pico queixes n'hi ha la meitat segur que no són viables. Per
bueno,
tant, el síndic... No.
Però que
el
s'hi síndic... contestin.
No, que ja, però el síndic hauria d'intentar filtrar també, perquè de fet és una mena de filtre.
Ja ho fa, això.
I per tant, suposo que ho fa.
Albert, això
fa. No, home, crec, sí, no sí, crec sí. que el síndic
si
el passi
síndic,
tot el que
si
li...
Si per arribar a la síndica has hagut de patir primer el silenci administratiu, no? És el que dic, que és el silenci administratiu del ciutadà i després el silenci administratiu que pateix la síndica. I si no hi ha... És a dir, si políticament no s'entén que el rendiment de comptes és un... És una obligació, no?
Sí.
Doncs, pots anar allargant sine die el silenci.
El síndic, una vegada l'anterior Ramon Pazio Barberà, quan el tema no és d'ell o veu que d'allò, ja contesta
ja,
directament.
Clar, sí. No em pertoca.
Diria, aquest tema no em pertoca. O
els ajuntaments ens han posat totes aquestes traves, perquè en el fons, ara, com que hi ha hagut tantes denúncies de corrupteles, coses d'aquestes, doncs ha posat uns límits. Llavors hi ha una certa por.
Sí, però el futur
i
és
llavors,
que no s'evita.
Secretari...
Però no evita les corrupteles.
No, el secretari i l'interventor, per exemple, que tenim, evidentment, doncs és molt estricte en moltes coses.
Home,
abans, per exemple,
sí.
Doncs...
Tira endavant,
no sé què.
Han passat coses que millor...
Sí, no,
que
però això moment, és lògic.
Han passat coses i llavors la gent va amb por.
Albert,
i aquesta
lògic.
Gent diu, és que em va el meu càrrec, em va el meu sou.
Abans el secretari...
El servidor públic, no sé com dir-te, saps? És que un funcionari és un servidor públic.
No, ja ho sé, però...
No un polític, un funcionari.
Sí, però abans el secretari i l'interventor, el Rigau i el Carulla, portaven molts anys.
Sí.
Hi havia una certa entesa institucional, una certa màniga ampla, sempre dintre la legalitat. A mi ho va dir un dia, que era un excel·lent jurista, el Rigau, va dir, jo dec lleialtat a l'equip de govern i he de fer el que l'equip de govern demana sempre en els marges, però mai saltant-m'ho. Però, bueno, ja havia tal... Clar, canvien, que van canviar més o menys simultàniament i arriben dos nous, i diu, a mi aquí no m'enganxen ni per casualitat.
No,
clar,
el seu càrrec i el seu patrimoni.
Hi ha molts tràmits dels ciutadans que tampoc Depèn, han de l'interventor.
No, per descomptat. L'interventor i el secretari han de garantir que això està dit dels límits
legals. Ara no tenen res que veure amb els gestions... Obrir una botiga.
Però jo vaig entenar que...
d'activitats hauria de ser tot molt més senzill.
Que el secretari i l'interventor... responen,
també, no?
Responen amb el seu patrimoni, inclús, si s'equivoca.
Sí, home, clar. Bueno,
amb
clar.
El seu patrimoni.
Són cossos de l'Estat, eh?
Per tant,
clar,
sí, deu
que,
ser...
Bueno, clar,
van amb uns peus de plom.
No, evident. No, ja s'hi
posa. Bueno, és que si en comptes d'interventor...
Això és polític, hem apretat per les corrupteles i totes aquestes coses. Per tant, hem de dir... És curiós, no?
És com...
No sé quina solució hi ha, no?
Un treballador particular que ha de tenir la seva assegurança privada, no? De responsabilitat civil patrimonial. Doncs aquí, la responsabilitat civil patrimonial, clar, evidentment, és que no...
Ara us explicaré una anècdota, perquè és veritat. La Fundació Sant Cugat, que movia, tu hi eres, 3 o 4 mil euros l'any, ens va vindre una inspecció. Tres senyors, van estar dos matins. 3.000 a l'any, eh? Aquells senyors, hòstia, no tenen res més a fer o què? Tres matins, un llistat, és que aquí on posa dos ha de posar tres, aquí no sé què. I mentrestant, al Palau de la Música, estaven fotent d'allò, aquella estava fotent d'allò... Estem bojos o què? Si nosaltres mereixem 3.000 euros a l'any, per l'amor de Déu... Tres tios allà perdint el temps, allà fent-se una revisió dels comptes, home, no fotem. I l'altre, i mentrestant aquell, fotent-se els calés a la butxaca de l'Espola de la Música. I no 3.000 euros.
Ara, quan explicàveu aquest circuit de quan demanes una cosa a l'Ajuntament, i et diuen aquest departament, aquest no sé què, no sé quantos, em recorda la... allò de les 12 proves d'Astèrix, que una és precisament enfrontar-se a l'administració i acaba tirant, tirant la tovallola.
Exacte, és que al final tires la tovallola perquè no forma, no està la teva agenda de les 8 hores del
dia. Imagina
la gent que té pocs recursos culturals.
Clar, bueno, evidentment.
Aquests ja pobrets ja... Per, sí, això perquè...
per això està la gestoria.
Per això està la gestoria.
I has de pagar. Sí,
sí, aquest país, sí, sí. Les gestories viuen de les dificultats, sí, que té, sí, molta, sí, gent. Jo el primer... Sí, sí,
sí. Per fer des d'un canvi de nom...
Des de la declaració, sí, sí, de renda...
Més que la dificultat, sí, sí, sí. Perdre el temps. Bàsicament és el temps.
O per aconseguir una bonificació, com dèiem abans... tot és molt complicat.
I clar, la solució, perquè llegia que el Jordi Puigneró deia que una de les sortides, sí, una de les sortides seria una millora de digitalització, però clar, una millora de digitalització, això no treu la cultura del silenci administratiu, la trenca, i després això,
recordes del carrer intel·ligent?
Del ciutat intel·ligent.
Sí, clar, sí, que les papereres que...
Deixem el Puigneró per un altre dia.
I les papereres que anaven soles,
van posar uns panells. El carrer, sí, més curt de Sant Cugat, que
amb les places,
una punta d'altra es veu si hi ha llocs buits o no. Van posar uns panells que havien d'indicar si hi ha llocs, sí, buits. Van durar una setmana.
Jo que recordo un article al País de la Patricia Gavancho, que era, bueno, deixant la Smart City pels aires.
Sí que al final la gestió tecnològica sí que ha arribat a estar allà, era un visionari, perquè ha arribat a totes les ciutats, la gestió del rec, de l'enllumenat, tot això.
I ara arriben a
les... Però
la digitalització no això, no? La gent que imagina que no sap ni quin és el procés,
no, està clar.
Haver-ho de fer a sobre a través d'una app. No?
I ara amb el tema intel·ligent, bona estona.
Sí, sí.
Ja dic, ara arribaran els contenidors
intel·ligents. Intel·ligents.
Això no ho sabia.
Sí, sí, bueno, veurem si s'acaben aplicant o no, però pinta
molta
que
serà. Molta pudor avui, home, anem.
Exacte. No, que... Clar, comptaran la brossa que tires, si la tires bé, no la tires bé, si no és una targeta per obrir...
Si és paper, si no...
El carrer intel·ligent va posar una paperera solar. Que va durar mig mes, també.
Sí, exacte, és que hi havia.
I ara espera't amb la intel·ligència artificial.
Com diu un amic meu, abans de posar-nos en intel·ligència artificial, resolvem la estupidesa natural.
Humana, no?
La estupidesa natural.
I després... ho arreglarem. Molt bé. I parlant abans del silenci administratiu, no puc evitar, Bernat, que com a periodistes també el patim una mica, aquest silenci administratiu.
Sí, jo crec que encara pitjor que els ciutadans, perquè a vegades hi ha ciutadans que fan una instància per tenir una informació i els contesten abans que nosaltres.
Però és que apreteu molt els periodistes, eh?
No,
fem moltes preguntes.
Perdona, moltes preguntes.
Jo us he d'agrair als periodistes, i em sembla que els grups de l'oposició també us ho creixen, que moltes coses s'entenen a través dels mitjans. Sí. Per tant, seguiu així.
La gran feina del periodisme local, i tant.
Costa, perquè no és fàcil, perquè la mateixa proximitat que et beneficia també et perjudica, sí, però ens imaginem.
I com dèiem, no, un missatge per la gent que si vol que l'Ajuntament li faci cas, doncs que vagi als mitjans.
Correcte. Moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de l'FM i també Cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Vinga, fins
molt bon dia. Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat,